a mig matí. El passat diumenge va tenir lloc l'onzena edició dels Premis Gaudí, lliurats per l'Acadèmia del Cinema Català. Avui en parlem a mig matí amb Antonio Barrero, director del FICCAT. Què tal, Antonio? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bé.
Doncs, Antonio, vas assistir un any més a aquesta gala dels Gaudí, com a acadèmic i també, doncs, evidentment, com a persona que està al capdavant del FICCAT. I explica'ns una mica, en primer lloc, et va sorprendre els diferents guardons o no et van sorprendre? En general, eh?
En general, no. Era previsible el que va succeir. Una altra cosa és que hi estigui d'acord, però en principi més o menys tot el palmarès era el previsible. En algun cas no, però en general sí, una mica sí.
Com va anar la gala, per cert? Canvi d'ubicació?
Sí.
S'estrenava, doncs, en el nou escenari, podem dir. Què et va semblar?
Un espai nou, al Palau de Congressos, molt més petit. Això va fer que hi hagués moltes més dificultats. Molta gent que hi accedia, ara, doncs, ho han limitat molt més. Nosaltres també ens va costar una mica la ubicació. Realment és un espai nou. I parlant amb el realitzador de la gala, el Lluís Danés, va dir que vam tenir moltes dificultats per encabir tot allò que ell tenia projectat in mente, perquè quan es feia allà el fòrum, l'espai aquell és molt més gran. Potser sí, més fred i més desangelat tot al voltant, però la sala en si és molt més gran. En canvi, aquesta és molt més petita i, a més, els seients estan també sense estar amb grada i això dificulta la visió. La gent que hi havia al darrere, de la meitat cap al darrere, doncs tenia dificultats per veure el que passava a l'escenari.
Com bé deies, Lluís Danés va ser l'encarregat d'organitzar un any més, també. També el vam tenir nosaltres al FICCAT, eh?
Mm-hmm. Sí, Lluís Danés té un segell propi en les escenografies, en els muntatges, i a mi m'encanta, és una estètica molt personal. I també em va dir que era l'últim any.
Sí?
Sí, va dir l'últim any perquè realment es pateix molt, perquè realment són molts elements, i en què havia enquadrat tot aquest muntatge, a més amb filmacions que entren a la pantalla, les persones que pugen a l'escenari, tot el tema dels discursos, la llargària, tot el tema tècnic, és molt complicat. Diu que es pateix moltíssim i que no està ni de bon tros pagat per la feina que fan i pels mals de caps que tenen.
Què et va semblar el presentador, McLary?
Doncs bé, original, l'únic que en algun moment... A veure, bé, o sigui, jo penso que llibertat d'expressió per davant de tot, però en algun moment un pèl irreverent, un parell d'acudits que per mi no calia. Però bé, és el seu estil, sé que l'he vist actual, l'hem tingut aquí a Roda també,
sí.
I és molt directe i, evidentment, no deja títere con cabeza, però ja et dic, en algun moment vaig pensar no calia, però bé, en general bé, i a més els números, evidentment no és habitual fer aquests números de màgia tan prodigiosos i tan espectaculars amb una gala de lliurament de premis d'un, en aquest cas d'això de cinema.
La directora Isona Passola, presidenta Isona Passola, també va ser crítica en el seu discurs.
Sí, va ser la més crítica. Van haver dos moments crítics importants. Un va ser el seu, en el seu discurs, que és el discurs que fa sempre, habitualment. Demana diners com nosaltres i demana inversions des de cultura i demana inversions també i una mica més d'implicació en la televisió i tot plegat. Bé, és el seu paper, no? I l'altre moment, per mi, encara molt més impressionant, és quan van sortir el Sergi López i la Maria Molins amb aquell recull d'imatges de pel·lícules diverses, que d'alguna forma s'estava reivindicant això, el dret a la llibertat, a la lliure expressió, i en un sentit molt ampli. Per mi aquell va ser el moment més emotiu. I després això, en algun moment també, no sé si per televisió es va veure, que van haver crits també de llibertat en un moment concret, però no massa, eh? La resta de gent que va pujar, reivindicació justa, la justa i la mínima, eh? També ho hem de dir.
Parlem, doncs, dels guardonats i guardonades.
Sí, digues, què vols
que digui? Per on començaríem, Antonio?
No, com tu vulguis. Vull dir, d'entrada, evidentment, diríem que els que decidim finalment els premis som els acadèmics que votem, però, esclar, votem en funció del que prèviament s'ha seleccionat, és a dir, la junta directiva selecciona les produccions que van a concurs i selecciona les modalitats i les diferents modalitats perquè votem. Per tant, en funció del que hi ha, nosaltres votem i, finalment, evidentment, la decisió última és dels acadèmics.
Has trobat a faltar alguna producció?
Sí, evidentment. Jo he trobat a faltar, per exemple, entre les millors pel·lícules en llengua catalana, La vida lliure del Marc Recha. Aquesta no hi era, i és una cosa incomprensible, perquè les altres quatre, també molt vàlides, Les distàncies, Jean-François i El sentit de la vida, Formentera Lady i Jo la busco, molt bé, però a mi em faltava, i és superior amb elles, La vida lliure del Marc Recha, que és la pel·lícula que va guanyar en l'edició de la nostra última edició. Em va faltar, i a més, incomprensiblement, en canvi, estava nominat el Sergi López com a millor actor per aquesta pel·lícula. Aquesta em va faltar i em van faltar altres, però bé, és que... I això ho reivindico sovint, no... L'Acadèmia no està fent un plantejament correcte, penso. La pel·lícula guanyadora, Entre dos aigües, que es van portar 7 gaudis de les 9 nominacions que tenia...
Sí, va ser la gran triomfadora.
És la gran triomfadora, és una gran docuficció, a mi m'encanta, l'he vist, i és realment un treball increïble el que fa l'Isaac i la Cuesta. Jo admiro l'Isaac i la Cuesta, però jo penso que no és la pel·lícula que havia d'endur-se tots els premis, la majoria dels premis importants dels gaudis. Per què? Doncs perquè tot i respectant i entenent i defensant que és una gran pel·lícula, bé, doncs és una pel·lícula que va guanyar Sant Sebastià i és una pel·lícula que segurament també guanyarà els Goya. Però no és la pel·lícula que ha de guanyar els Gaudí. No, no perquè, tot i que sigui producció catalana, és una pel·lícula que explica una història de dos germans de l'illa de Sant Fernando, a la Badia de Càdiz, amb producció i realització i ubicació i un context concret. No és una pel·lícula catalana. Per tant, i que no se'm malinterpreti, vull dir que és un bon treball, però no és aquesta la pel·lícula. I no és la Lola Dueñas, l'actriu que ha de guanyar com a millor actriu femenina. No, ni el millor actor, l'Israel Gómez. D'una banda perquè no és actor, i d'altra banda perquè no és un actor català. No és la guionista Celia Rico, sevillana, afincada a Catalunya, que és professora de l'ESCAC i que la seva primera producció se'n va rodar-la a Sevilla. No em lliga això, és a dir...
Clar, si és l'Acadèmia del Cinema Català, sí, doncs ens hem de posicionar una mica, no?
Efectivament,
el tema.
És aquesta la idea.
Vull dir, hi ha altres llocs on poden premiar aquests treballs.
Algú m'argumenta que és que les produccions catalanes i en català no tenen prou qualitat. Doncs molt bé, assumim-ho, però defensem el nostre cinema, encara que sigui pobre i en produccions petites. I si algun any no hi ha produccions que no tinguin nivell, doncs escolta, siguem honestos i no fem els Premis Gaudí, deixem-los penjats, però no anem a buscar i a fer una gala com a molt maca i molt bonica en la que tots anem molt guapos i molt guapes, i a més, a veure, és una festa important i jo hi disfruto molt, no? Però que no correspon a la realitat, no estem defensant el cinema en català. Algú m'argumenta, és que el cinema català és tot aquell que es fa a Catalunya, d'acord? Si és que jo no dic que no estigui representat i que hi hagi una línia, milions produccions en llengua no catalana, però han d'optar tots els actors i actrius catalans i catalanes, i els guionistes catalans i catalanes, vull dir, i sense desmereixer res, que no vull tampoc que ningú interpreti malament les meves paraules, però l'Acadèmia té la feina i l'obligació de defensar el cinema rodat amb la nostra llengua. Si no, no està fent una feina correcta, perquè això que fa és el mateix que faran els Goya. Les pel·lícules Entre dos aigües i Viaja al cuarto de la madre i Quién te cantará i Super López, La sombra de la ley, El fotógrafo de Manhausen, Les memòries d'un hombre en pijama, tot això també està dins de la selecció dels Goya. Per tant...
Llavors no hi ha cap tret distintiu,
clar,
no?
Clar, no hi ha cap tret distintiu. Les quatre pel·lículetes nostres, aquestes que he dit abans, estaven allà en un racó. Millor pel·lícula en llengua catalana. Però són com un bolet en la que no hi ha cap més projecció. I, per tant, home, sí, va guanyar Les distàncies, però perquè, evidentment, una o altra havia de sortir. I jo reivindico i, a més, critico, i ho dic en tots els àmbits i foros que puc, que l'Acadèmia ha de canviar el plantejament i ha de fer una feina de pedagogia i d'incentiu molt més enllà, i que han d'anar molt més enllà de reivindicar diners, i que s'han de reivindicar perquè no n'hi ha. Incentivar la nostra producció, si no ho estem fent bé. Algú ha dit que amb la distància i salvant una mica evidentment, estem parlant d'un altre paradigma, però que el nostre festival, el FICAT, està obrint camí i sent molt més honest en aquesta línia de defensar el que és el nostre cinema. I entenent que tot el cinema és molt bo i que tothom ha de poder expressar-se lliurement en la llengua que vulgui. Però siguem una mica coherents. No sé si és el que em preguntaves, però estic una mica disgustat en aquest sentit. Ara bé, Entre dos aigües, magnífica. Viajar al quarto d'una madre, doncs també, potser no és el fotògraf de Manhausen, la denúncia que fa és bestial, però, per exemple, també és una pel·lícula que el protagonista és el Francesc Boix, català. Una història que passa a Manhausen amb interns espanyols i catalans. Per què fas parlar cadascú amb la seva llengua i el Francesc Boix parla en català, i per què no fas una pel·lícula catalana, Marta Argarona, que ets catalana i que a més ho tens molt clar? No em lliga això, i es van emportar 4 Gaudís i segurament merescudíssims, igual que el viatge al quart d'una a Madrid. Tots els premis endavant. Però bé...
Home, jo he de dir, amb tota la modèstia del món, que el viatge al quart d'una a Madrid l'he vist i encara no entenc com ha guanyat el millor guió.
No, a veure, sí.
No ho entenc.
Es pot justificar, però hi havia guions millors. Vull dir, el guió d'Entre dos aguas o el guió de Les distàncies és millor i el guió de Formentera Lady és millor. Però, clar, finalment això... A veure, finalment el palmarès el decideixen unes persones, igual que el nostre palmarès el decideix un jurat de 6 persones o 7, i en aquest cas són moltes més persones, però també són criteris personals. I de vegades això, clar, cadascú vota a casa seva i no hi ha interrelació entre la gent que vota i tampoc sabem quins són els criteris de cadascú. I surt el que surt. Però sí, a veure, sí, és discutible, igual que, evidentment, la pel·lícula Viaje al quarto una madre no és una gran superproducció, està en la línia similar a la de Les distàncies.
Quasi, o... És veritat que la Lola Dueñas està fantàstica.
Sí, no està fantàstica, i l'Anna Castillo
també.
Sí,
eh?
No, a veure, com a actriu...
Va guanyar en secundària, l'Anna Castillo.
Sí, estan, i és la pel·lícula també que va guanyar Premi del Públic. Però, bueno, no sé si s'ha entès el que és intentat explicar.
Sí, jo crec que sí.
I, per tant, bueno, doncs aquesta feina és la que fem nosaltres, i algú ens ho ha dit, eh? Vosaltres els esteu obrint els ulls a l'acadèmia. A veure, evidentment, l'acadèmia té un altre plantejament i fa el que ha de fer i molt bé i endavant. Però potser convindria que algun o altre digués, escolteu, va, anem a defensar el que allò que ens pertoca i allò que ens nostre.
Mm-hmm. Per cert, millor pel·lícula documental, Petitet.
Ah, sí, eh? I tant, això no vull deixar de dir-ho.
No.
Encantats, i el Petitet va ser la primera persona que vaig trobar a l'arribar, em va fer una abraçada enorme, té un carinyo enorme a tots nosaltres i al festival, i quan li van donar el premi no cabia, es va emocionar i estava encantadíssim, i a més, aquest sí que és un premi merescut. Estava entre aquesta i Comandant Arien, perquè Comandant Arien està en un altre registre documental, però també era una mica la que li podia fer ombra, i no, va guanyar, a més, Carles Bosch fa un treball increïble, no cal que diguem res d'aquesta pel·lícula perquè n'hem parlat moltíssim, però merescudíssim el premi de Petitet i merescudíssim també el premi de Les distàncies i altres en general, però aquest sobretot.
Recordem, també vam tenir Les distàncies al FICAT, eh?
Sí, també la vam tenir, també va tenir el premi, penso que va ser en aquest cas una menció especial del jurat per la direcció i pel guió i per la direcció de fotografia, penso que era. I després també un altre encís, i una mica lligant amb tot això. Mm-hmm. Dels quatre curtmetratges, només un era en català, és a dir, en aquesta mateixa línia, i aquest sí que no, és una excusa que no em serveix, perquè tenim, a nivell de curtmetratges n'hi ha moltíssims, i triar curtmetratges rodats en llengua castellana que hagin sortit de l'ESCAC, doncs és un error. Hem de seleccionar aquells curtmetratges rodats en català, i més en aquest àmbit específic, que si podria tenir més encís. Doncs bé, va guanyar el de...
L'última Virgen, de Bàrbara Ferrer.
Que està molt bé, però està molt millor, en aquest cas, el documental del Ventura Toral, que ara no recordo el títol, i que és l'únic que estava en català. Però, en fi, no és perquè aquesta guanya perquè fos en català, perquè aquesta és l'altra. Tomorrow, per exemple, és un documental, una ficció també interessantíssima sobre un western rodat a l'Empordà, i que, precisament en aquest, vaig parlar amb l'Adriu Tarbet, que és el director, i li vaig dir, escolta, ens agradaria molt tenir el vostre documental a concurs, però hi ha algun tema que hauries de resoldre al nivell de la llengua, i em va dir que sí, que per nosaltres ens el faria en català. I llavors, doncs és això el que penso que hauria de fer l'acadèmia, és a dir, ei, tu...
Però ho ha fet alguna vegada l'acadèmia, això?
No crec, perquè precisament...
Jo recordo que aquesta conversa l'hem tingut
més vegades. Sí, per exemple, el curtmetratge l'any passat d'aquell valencià del Peix, que no recordarà el nom, va estar en la preselecció dels Gaudí i va entrar en castellà. En canvi, nosaltres li vam obligar que el fes en valencià, que està en valencià. L'únic que havia de fer era posar els intratítols, el títol i l'escarabat al final del carrer.
Sí.
El títol i els títols de crèdit en català. És tan fàcil com això. Doncs això l'acadèmia, que hauria de fer-ho, no ho fa. Aquesta feina tot l'any d'anar al darrere i d'incentivar i de promoure, i l'administració també de quan dona subvencions en aquestes escoles de cinema, ESIP, ESCAC, ESIR, etcètera, home, que reclami un tant per cent de produccions als alumnes que acabin els seus estudis en català. No dic totes, però sí en català, perquè, evidentment, l'ESCAC és una escola de cinema en la que hi ha estudiants d'arreu de l'estat espanyol, i que tothom hi té cabuda. Però exigeix tu, com a administració, ja que dones uns diners per subvencionar, que surti un tant per cent, el que sigui, de produccions en català.
Mm-hmm. Per tant, una mica decebut, veig.
Sí. Decebut per això. No per la festa i pels acadèmics i pels premiats, que molt bé, eh? Vull dir, Entre dos aguas, la recomano, que ara la reposaran als cinemes, que aneu a veure Entre dos aigües, perquè la història dels dos germans és increïble. I si,
home, l'Israel Gómez costava molt d'entendre, aquest noi.
Sí, de... vaig parlar amb ell. És un noi que, bueno, és la seva història, vull dir, ve del, del món de la delinqüència, entre cometes, i del món de la droga, i està explicant una mica els, el procés. És un noi que va dir que ara ha après a llegir i escriure, a més molt emotiu. Vaig parlar amb ell i és emocionant sentir-lo amb aquell gadità que té. Estava emocionat i, a més, amb un núvol.
Home, t'ho imagina't.
Està amb un núvol, que l'Isaac i la Cuesta ho va dir, diu, la feina meva serà ara quan, a més anem als, als Goya, fer-lo baixar dels núvols i entendre que això és puntual, no? Que, evidentment, ell ja es veu com un actor i, evidentment, no és un actor.
Ja. Per cert, vas fer molts contactes, veu fer molts contactes?
Moltíssims, moltíssims contactes. Ja no són contactes només, sinó són salutacions.
I trobades, no?
En molts casos és gent que ens busca i que ens saluda, perquè, clar, nosaltres creem aquí una relació increïble i portem el FICAT i el nom de Roda a uns nivells que la gent ni s'ho imagina. Molts contactes, ja et dic, de gent que ha passat pel festival, que recorda el seu pas, contactes, sí, de gent aparaulada o mitja aparaulada per aquesta nova edició, i després això, saludar i parlar amb tota la gent premiada i felicitar-los. És una nit de gaudi i de també de feina i treball. Que, per cert, deixa'm fer un encís, que en molts moments vam estar pensant, tant la Pilar i jo que vam anar, que l'any passat ens acompanyaven a aquesta gala el Llorenç, i tu també hi eres, i va haver moments que vam dir, ostres, tu l'any passat el tenim aquí el Llorenç i ara enguany no el tenim. Volia dir-ho això també, perquè el vam trobar a faltar, i
molt
el trobem a faltar.
Molt bé. Parlem de Nova Crítica.
Parlem de Nova Crítica. Vinga. Què vols saber de Nova Crítica? Si saps
que
tu tant com jo sobre el tema.
Sobre la convocatòria, per quart any consecutiu, el programa Nova Crítica. També repeteix el tutor d'aquesta activitat, en Víctor Esquirola, més encantat, no, de fer-ho. Què és Nova Crítica, Antonio?
Doncs és una mena de projecte que ja, jo penso que ja comença a estar consolidat també, perquè la gent que ha vingut ja l'ha consolidat, en la que hi ha quatre joves, han de ser de perfil universitari, no específicament de l'àmbit cinematogràfic, però sí que tingui afició al cinema, i que tinguin això, la voluntat d'estar aquí durant la setmana sencera del festival, veure's totes les produccions en pantalla, directament en el moment que es projecten, després comentar-les, valorar-les, i després fer crítiques amb el blog, crítiques de les pel·lícules, i també entrevistes que facin els equips tècnics i artístics, perquè el FICA tingui una finestra activa i viva del dia a dia, i després també perquè ells, a partir d'aquestes crítiques i d'aquestes entrevistes, puguin també dilucidar quina és la producció que mereix tenir el premi i que per ells tingui més vàlua artística. Per tant, s'erigeixen una mica en jurat, també. I aquesta és la funció. Són quatre joves que, en principi, això a partir de l'1 de febrer, poden presentar el currículum, però han de presentar tota la seva voluntat i unes condicions mínimes, una crítica d'una pel·lícula, i doncs a partir de totes les inscripcions que hi hagi, hi ha un comitè que valora quins són els quatre que han de tenir aquesta... que han de participar en aquest equip. I tot això supervisat per aquesta persona que tu has dit, que és un crític professional, que d'alguna manera valora i valida tot allò que ells facin i que tingui sentit i que les crítiques siguin sempre positives. No positives de dir que tot és bonic i maco i tot ens ha agradat molt, sinó que la crítica, sigui tant si és positiva com si no, estigui justificada.
Què se'ls ofereix?
Se'ls ofereix bàsicament el nostre carinyo, l'estada i l'allotjament, que són aquestes estades i allotjaments que també són aquestes col·laboracions que fa la població de Roda, que, com tu bé saps, el nostre festival, si no fos per aquestes aportacions, no seria viable, i si no fos també, i repetim una vegada més, per les aportacions i la col·laboració de l'Ajuntament, tampoc no seria possible. Per tant, se'ls ofereix això, carinyo, estades i allotjament.
Però una oportunitat pràcticament única, no?
Sí, això també he de dir, que molts d'ells, hi ha una de les noies de fa dues edicions que està col·locada ja fent crítica a través del Alfons Gorina, ja l'ha col·locat també a la finestra indiscreta i la té ja com a col·laboradora. Vull dir que hi ha gent que troba feina a partir de treballar en el FICAT. Si això de vegades no ho diem, però moltíssima de la gent que passa per aquí, el FICAT és una plataforma que ens pot semblar que no, però estem obrint finestres i estem obrint el festival d'una forma que ni ens ho imaginem, perquè aquí només veiem això, les pel·lícules i tal, però al voltant hi ha tota una xarxa de contactes i d'universitaris i d'estudiants que estan aquí trobant, diríem, una futura via de treball i d'ubicar-se en l'àmbit del cinema o no, però doncs que obre portes. El festival nostre obre portes a molts nivells, i les pel·lícules que són premiades, hem de dir que aconsegueixen també una finestra també important, i moltes d'elles, el fet d'estar premiades, opten també diferents després per anar, per exemple, als Premis Gaudí, opten també per anar a altres festivals i tenir també més presència en altres àmbits. Vull dir que no és... El nostre festival, després de 12 anys, no cal que digui i que repeteixi que és un festival consolidat i que té futur. El que passa és que, evidentment, hem de treballar-hi molt, de treballar molt, perquè tot això acabi i arribi a bon port.
I tot això des de Roda de Barà, fixa't.
Des de Roda de Barà, amb un equip de voluntaris que no cobra res per fer la feina i que es passa hores i hores treballant d'una forma increïble. Un equip validíssim, d'altra banda.
Doncs, Antonio, recordem que tota la informació està a la pàgina web del FICA, www.fic-cat.cat. Animem, doncs, a aquests estudiants que participin a Nova Crítica, que és una experiència, doncs, podem dir que única.
Eh? Sí, sí, efectivament, i pocs festivals la tenen també.
Exacte. Antonio Barrero, gràcies per ser amb nosaltres i fins aviat.
Gràcies a Ràdio Roda de Barà, com sempre, i ens veiem aviat.
Que vagi bé.